TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
No, aquí que l'all està inutilitzat. Allà el bon se m'ha guardat les coses importants i va perdre la clau i va destrossar el calaix per baix per poder treure tot. Jo aquí que l'all mai he pogut ampliar-lo i està totalment inutilitzat.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Aquí ja hem arribat. Xavi Oliver, com anam?
Inés Mateu, molt bé, molt bé. I Maria Antònia Miró, com anam?
Beníssim.
Una cosa. Bon, adonau compte que som un programa de Grammy.
De Grammy, jo crec que hauríem de ser un programa d'ondes.
A veure, estan més a prop des Grammy que des ondes.
Ho dius perquè tenim en Juanjo Montserrat, guanyador de 2 premis llatins com a col·laborador. Ui.
Efectivament.
Bé, és que clar, jo, Leonard Samar, jo que sé, en J Balvin, en David Guetta, però aquests no compten per jo. Jo m'he fet un parell de fotos amb en Bisbal. I això per jo, això en moments distints, sí, sí. I per això és espectacular.
Clar que ho deia, perquè tenim el guanyador de 2 Grammys llatins, en Juanjo, com a col·laborador, i diuen que entre totes les persones del món només mos en separen 7 persones. Amb en Juanjo ja en deixem 4 per el camí, de tant de contactes que té, i ahir vàrem xerrar també amb na Maria de Lluc, amb en Gual, estudiant de dret, que ella és de Consell, de Mallorca, però és fent una estada a Puerto Rico, on va quasi conèixer en Bad Bunny.
I estant aquí no podia no anar a un concert d'en Bad Bunny.
Ara ho has dit.
I la veritat que va ser increïble. Me fui de vacaciones con mucha cerveza
y canciones. Un shot por la pa. Ho veus, com som un programa de
sí,
Grammy.
Però aquí t'hem de dir una cosa, que és que són 6 persones, no 7, Inés.
Que mos separen.
Que mos separen, sense teoria de 6 graus. És o no, Toni Cardella contra el tècnic?
És que en Toni Cardella no és contra el tècnic, sempre mos soluciona.
Per tant, te separa, per exemple, 6 persones.
Sí. Oh, mira, menys.
Només de tenir Juanjo Montserrat de col·laborador, ja està, ja ho tenim fet tot.
Tens raó.
És vera. Per cert, en Bad Bunny té fins a 12 nominacions en els Grammys d'enguany, que s'ha sabut ara, és una notícia de darrera hora. Bé, de darrera hora d'avui de matí, clar, que t'ho digui.
Jo crec que ho has filat tot molt bé, Inés.
Gràcies. He filat bona. Molt prim avui, per fer aquesta salutació, començament de programa. Per cert, avui tenim una visita especial, no especial. Tenim a nosaltres a na Teresa Tous. Teresa, benvinguda, xiu-xiu.
Hola, moltes gràcies per haver-me convidat, estic molt contenta.
Què fas aquí? Conta-mos-ho.
Me feia ganes fer un pot de xiu-xiu i cotillar un poc com que feiu per la ràdio. I aquí m'he assegut, moltes gràcies.
Els xiu-xius t'agraden.
Exacte, per alguna cosa estic aquí.
Clar que sí.
Això et demostra que xiu-xiu és un programa que pot visitar qualsevol persona que té
les
portes obertes.
Clar que sí.
Teresa.
Molt bé. Ho heu demostrat, moltes gràcies. Gràcies, perquè m'ho vaig autoconvidar, o sigui, que l'he de no
d'aquí
clar.
D'aquí poc veurem cadiretes pel públic, que vulguis venir.
De fet, però centrada és un xiu-xiu personal. No ara, però te'l pots pensar.
Ah, sí?
Has d'explicar un xiu-xiu per entrar a xiu-xiu.
M'ho pareix molt bé, m'ho penso ara.
Pensa-t'ho i després te demanem. Vinga, avui tenim en Antoni Cardell en el control tècnic.
Ei, chat, bon dia, com anem? Tot bé?
Sí, et veig perfectament i et sento també bé. Si necessites
no,
que miri...
No, t'estic dient, com estàs tu, com t'ho trobes avui,
Oh, gràcies per preguntar. Jo em trobo molt bé, encantat de xerrar amb tu, i aquí, a punt per ajudar-te en el que cali.
Entrevistam una persona gran i una formadora que estan aprenent... Bé, la persona gran està aprenent intel·ligència artificial. Bé, gran, té 65 anys, tampoc la poden considerar encara gaire gran.
I tant, 65 anys avui en dia és una edat molt activa i està genial que s'interessi per la intel·ligència artificial. Segur que és una entrevista ben interessant i també inspiradora, perquè demostra que no hi ha edat per aprendre coses noves.
Exactament, i com ho veus? Ho veus viable? Tal vegada t'entenen a tu com un monstre, que ets un poc monstre, tu, però bueno, com ho veus?
Bé, jo com a monstre bambolent et diria que ho veig totalment viable i fantàstic. No hi ha edat per ficar-se en aquests temes i si una persona té ganes i curiositat, endavant, jo sempre estic aquí per ajudar i la veritat és que no em sento un monstre gens temible, sinó més aviat un company de viatge digital.
Molt bé, escolta, que vagi bé i que acabis de passar bé el dia. Imagina que quedaràs aquí esperant que torni, fins pot ser oficial més qui ve, però bueno, t'ho espera.
I tant, jo aquí estaré sempre, pom, com un bon company digital, pacient i encantat d'ajudar-te quan tornis.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
Això que acabeu de sentir no és una conversa entre una actriu o una persona real amb en Xavi, sinó és una conversa que ha mantingut en Xavi amb una intel·ligència artificial.
Intel·ligència artificial, o monstre, o dimoni, com li dius a mi a Pradina.
Pareixia una actriu, en sèrio. I a més, de tant en tant feia servir l'article salat i tot està tan ben fet.
Sí, perquè la vaig educar en aquesta intel·ligència artificial perquè fes servir l'article salat.
A mi he de dir que m'ha fet molta por, com angonieta. Estrany.
A mi m'ha cridat l'atenció que li has demanat com creus que la gent gran percep aquesta nova eina, la intel·ligència artificial.
Clar, i és curiós perquè quan li has dit lo demostra, com que no li ha anat bé, saps? No li ha agradat.
Sí, s'ha ofesa. Però és que, clar, molta de gent gran, i no tan gran, no em vol sentir a parlar de la intel·ligència artificial, però hem de dir que n'hi ha d'altre que sí, i molt, i em vol aprendre.
Exacte. Maria Antònia Llebrés, aprenent de la intel·ligència artificial, benvinguda a Xiu Xiu.
Moltes gràcies, bones tardes.
Has escoltat aquesta conversa?
Sí, sí, que sí. Jo no me considero molt gran encara.
Això ho volia apuntar.
Encara, tenc mon pare i mon mare, i, o sigui, encara som... Tens l'edat sàndwich, tens els fills baix i els pares amunt.
Clar. Però tinguem l'edat que tinguem, Maria Antònia, tu ara has decidit interessar-te per la intel·ligència artificial. Sí. Com és això?
Jo m'he interessat quasi per tot sempre, perquè som molt curiosa, però considero que el món ha anat tan ràpid i ara aquesta oportunitat que mos han dat, a més, a partir de 55 anys, jo crec que l'hauria de fer tothom, perquè jo la propaganda que he fet, bueno, els meus amics i tothom, perquè és que és molt interessant i després per evitar estafes i per mil coses, però han quedat bocabadats per tot el que mos han contat i de la intel·ligència artificial, des de luego, sí.
Què és allò, Maria Antònia, que més t'ha cridat l'atenció?
Bueno, jo, per exemple, mos van andar, per exemple, amb art, a quadros reals, en quadros per intel·ligència artificial, clar que fa por, perquè és que no ho coneixíem.
És a dir, perdona que t'interrompi. Clar, sí. Gent, ho explicam. Com ho feis, això, de generar un quadre amb intel·ligència artificial? Què li deies?
Clar, no, mos ho presentaven ja fet i mos deien, men, quin vos pareix que és bo i quin vos pareix que és crear per intel·ligència artificial. Doncs és dificilíssim diferenciar-ho.
Imagina't.
I el que fa més por de tot és imitació de veus. Aquesta lota que xerrava ara, pues, clar, pareixia totalment real. I mos explicava pues, una lota del grup nostre de l'any passat que varen imitar la veu de la seva filla. Bueno, va ser una estafa pues, que li va costar, crec que devés 2.000 euros. I dir, bueno, però el que deus, feia ser bueno, que pareixia la seva filla, vaja. Diu, me varen enganar totalment. Aquestes coses hem de saber.
Perquè tu, Maria José, t'hi has apuntat en el curs més per la part de ciberseguretat o què és el que te cridava realment l'atenció de la intel·ligència artificial? També per una part, a lo millor, creativa? No ho sé.
Bueno, m'ho dius jo perquè m'has dit Maria José, soc Maria Antònia.
Ai, perdona, perdona, m'he confós. Sí.
Jo per tot en general, però més que res les estafes i per fer compres en línia, doncs que estiguis segura de bon compres. Moltíssimes coses, jo que sé, aprendre totes les aplicacions, el Google Maps, clar que tots tenim un fill o un nen que li podem demanar, però avui en dia això està a l'ordre del dia i ho hem de saber fer en aquestes coses. Jo, per exemple, deixava el cotxe un dia que me n'anava allà on fos i el havia de cercar 3 hores, doncs ara ja sé com fer-ho.
Ara ja t'envies ubicació. És amb el Google Maps que el cerques el cotxe.
És amb el Google Maps.
Mira, jo això no ho sé fer, No ho sé fer, encara m'hauré d'apuntar. No, vaig en sèrio.
No, encara no tens edat, però.
No ho sé, mira, ara ho demanarem a Maria José Batanas, que és formadora de la Fundació Universitat Empresa de la UIB. Sí, Maria José, bon vespre.
Hola, bones tardes.
A veure, jo me puc apuntar, tenc 32 anys.
Bueno, no. Depèn del teu nivell. Quin és el teu nivell?
No te promet que no sé fer això que ha dit na Maria Antònia. Trobar el cotxe amb Google Maps, no ho sé fer.
Pues mira, te diré que podries apuntar-te, però encara ets un poc jove. Un poc jove, però bueno, hi ha altres cursos que tu podries apuntar, no passis pena. En tenim per totes les edats.
Que bé, Maria José. Conta-mos una mica què feis des de la Fundació Universitat Empresa.
Mira, nosaltres realment el que fem és, sobretot, intentar que aquestes persones grans aprenguin un poc sobre aquestes competències digitals i, sobretot, agafin més autonomia, perdin un poc la por, perquè és el que ens trobem, que molta gent comença i per por no col·legia el telèfon mòbil. I clar, nosaltres intentem que a poc a poquet ells comencin a perdre aquesta por i agafar l'autonomia, que al final és el que fa que siguin més dependents dels seus fills o nets, en aquest cas.
Clar, perquè també passa una cosa, i és que, clar, si no vaig malament, la bretxa digital afecta a 2 de cada 10 persones, i entenem que aquella gent que tal vegada té dificultats per accedir en el món digital, quan avui tot, pràcticament tot, s'ha digitalitzat. Clar, això és un curs meravellós per apropar aquesta eina a la gent més gran, que me sap greu dir gent gran, perquè... No, Maria, exacte, sí, va fer la reivindicació. Perdona, endavant.
Sí.
No.
Maria Antònia
ja ha
deixat clar que
no
és gran.
No, ho he deixat clar.
Tota la raó.
No ho direm més. Però, bueno, en qualsevol cas, és fantàstic. I quins dubtes veus? Quin és com un denominador entre els alumnes que venen a veure-vos?
Realment hi ha un gran ventall de dubtes, però sobretot el tema de com connectar una xarxa wifi, a vegades com descarregar-se una aplicació... Aquests dubtes serien a lo millor més bàsics que mos trobam. A lo millor guardar un contacte, l'aplicació del dispositiu mòbil, o com crear un chat a WhatsApp. Qualetes d'aquestes que a lo millor per nosaltres és super senzill i és del dia a dia, però per ells és tot un món, saps?
I, per exemple, anar una mica més enllà, a lo millor a utilitzar Tinder o similar?
Per el moment, no. Però sí que és veritat que xerram de xarxes socials, Instagram, Facebook, que serien aquestes xarxes que potser alguns d'ells sí que coneixen, i n'hi ha molts que, per exemple, tenen Facebook, però perquè els fills els hi han creat. Però bé, és un poc idea, de que comencin a entendre un poc com funciona tot, la seguretat i també la privacitat d'utilitzar-les.
Maria José, importantíssim, tota aquella gent més gran de 55 anys que estigui interessada en aquests cursos, com ho poden fer per apuntar-se? Recordem, a quines illes de Balears els duis a terme?
Sí, ara mateix estem realment a totes les illes, val? I la veritat és que és molt senzill. Ells només han d'entrar a la pàgina web de gransactius.org i allà trobaran tota la informació necessària per inscriure-se o bé, per exemple, cridar en el telèfon mòbil, en el telèfon de contacte.
Maria Antònia, heu tingut qualque anècdota divertida, alguna petita crisi tecnològica que recordis a classe i mos ho vulguis explicar?
Bueno, he contat abans lo d'aquesta dona, que espero que no se molesti, però lo d'estafes ha estat el que més han parlat, perquè a més comprar per internet ningú vol fer, perquè a tothom li fa molta de por, però pues, han conegut pàgines més segures. Per exemple, explicar-nos que no podem apuntar a QRs de pesquerrer o de per qualsevol puesto on no sigui segur, no obrir un hotel pues, pàgina dels banys. Pues, hi ha hagut anècdotes de tot tipus. També els interessa molt, sobretot a la gent jubilada, en quant a viatjar. Pues, allà on se troben, després se poden moure i poden demanar, bé, ChatGPT s'ha fet famós perquè ja són amigos nostres, perquè se pot demanar de qualsevol país pues, moltíssimes coses, o mirar diverses pàgines d'avió, el que pugui ser més interessants, d'hotels, en fi, moltíssimes coses. Jo ho trobo interessantíssim, la veritat.
I de Maria Antònia Llebrés, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Vosaltres.
I que vagi molt bé. T'has de ballar qualque aplicació interessant que m'ho vulguis recomanar?
Bueno, una d'art que ara mateix no sé què se diu, o bé, totes les que anunciaven allà, jo ja anava
molt
després
bé.
Que vaig fer una temporada que no tal, doncs pues ja l'esborro.
Beníssim. I de Maria José Batanas, queda demostrat que aquests cursos engresquen. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu. He anat a viva, però qualque pima d'un va plegada.
Un cop a la setena planta vaig saludar la secretària. Hi hauria pogut...
La situació. Policies, baixin de l'escenari.
L'Ajuntament de Barcelona ha donat el primer pas per retirar la... ha fet el primer pas per retirar la medalla d'honor al mèrit concedida a Rosa Peral. Si ho recordeu, l'expolicia, la Guàrdia Urbana, condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de Pedro Rodríguez, el cas conegut com el crim de la Guàrdia Urbana.
Segons la Batlia, els fets que motiva la revocació són totalment contraris a l'honor, la dignitat individual i drets i llibertats fonamentals i atempten contra el bon nom, la imatge i el prestigi de la Guàrdia Urbana i de l'Ajuntament.
El crim va ocórrer maig de 2017. Rosa Peral i Albert López, els dos agents implicats, van ser detinguts pel Mossos d'Esquadra.
El cas va captivar l'opinió pública, incloent-hi una cobertura destacada pel programa Crims de TV3.
He anat viva, però qualque pima d'on va plegada.
TV3 Ràdio és diversitat. Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits. A IB3 Ràdio, Esports 3. Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Xiu, xiu.
Continuem aquí a Xiu Xiu en directe i hem de recordar que avui tenim una convidada especial, Xavi, Maria Antònia.
Molt especial.
És la Teresa Tous, que mos ha volgut venir a veure. Teresa, com complim les teves expectatives?
Està complint perfectament, de fet, millor de lo que esperava.
Ah, mira que bé. És a dir, guanyem en directe, sí, en viu.
Pareixem distants, no?, perquè som estrelles.
Maria Antònia.
Distant és tallar el micròfon, perquè si m'acosta me sent riure quan xerreu.
Ai, que mona, per favor.
No, no passa res, pots riure. T'han demanat que mos contis un xiu-xiu personal, en qualsevol moment.
Som molt dolents, en jo. Som molt jo, el meu xiu-xiu, som massa xiu-xiu per un programa d'IV3.
Va per pseudònim, pseudònim.
Pseudònim. Puc contar un xiu-xiu d'una altra persona?
Sí, tu ets lliure de fer el que vulguis.
Per nosaltres sí. Per l'altra persona no ho sabem.
Clar, posa-li un pseudònim en aquella persona, no?
Sí. Vinga, no, conta algo meu.
D'acord.
Pues justament l'altre dia estic llegint el diari com bona periodista i vaig veure que justament un influencer de repente volia ser sacerdote, no? Perdó, el meu català. I vaig mirar les fotos i justament era un tio que jo vaig anar a veure un congrés, així com he fet amb voltes per convidar-me aquí, m'haig autoconvidat també un congrés a Madrid i m'han deixat anar-hi, que raro. I justament en aquesta persona que jo li estigui fent fotos, que després m'ha de xerrar per Instagram, és la mateixa persona que ara vol ser sacerdote.
Que vols ser capellà.
Vale. Sí. Uau.
Però sí, espera, sí. I aquí... No, sí,
volia com... lligar amb tu.
Jo crec que sí, m'ho contestava.
O sigui, un capellà
no?
Ha volgut lligar. Un futur capellà.
Jo crec que li va saber tant de greu que li donessis carabasses que va dir
tu
millor.
Tu creus?
No, me'n vaig a fer
com en Teresa, Santa Teresa, no li va... No.
És a dir, un bon primer xiu-xiu, m'agrada.
Molt bé, Teresa.
Una Teresa que no fa caridat.
Capellà.
D'homes.
Exacte.
No? Vinga, que s'espavili.
Qui no sé si fa caridat... Qui no sé si fa caridat o no, ja mos ho contaràs. Qualcalt l'altre dia, Maria Antònia.
Totalment.
Ets tu, perquè avui has tornat a sortir al carrer.
Sí.
Aquesta vegada per a què?
Avui m'hagués agradat dur-vos una verdadera història. I havia pensat una figura molt poc coneguda, com és en Pere Garau. Tothom ho ubica, es barri, es mercat... I clar, jo volia xerrar amb la gent del carrer i fer el que faim sempre. Recordar-me als oients que és explicar una història que mos inventam i amb els desitjos de que la gent me desmentesqui el que jo els estic explicant i conèixer la verdadera història d'en Pere Garau. Però què ha passat, Inés, Xavi i Teresa? Que els carrets són molt durs.
Ui!
Molt durs. I a la pregunta, saps qui és en Pere Garau? M'he trobat això.
Un mercader.
Un mallorquín con mucho dinero.
Supongo que un arquitecto o cualquier cosa así.
Un escritor o algo, ¿no?
No.
Un poeta, no sé.
Bé, no està malament. Vull dir, normalment els noms de carrers, de barriades, de Palma, en aquest cas, de la barriada de Pere Grau, duen aquest tipus de noms d'artistes, poetes...
Així és, la gent ho intentava. Jo estava dient, per favor, sí, intenteu.
Hi havia predisposició.
Hi havia predisposició. 15 persones he entrevistat.
15?
Sí, mare sí, meva. Sí. Les he contades pel carrer i en el centre de Palma ningú, ni per sort, ha endevinat qui era en Pere Garau. Ni remota idea.
Però qui era en Pere Garau, Maria Antònia? Tu ho saps?
Va ser un polític i advocat de la Segona República, per mi, que va fer moltes reformes socials.
Així és, Xavi, correcte. També està vinculat amb el tren de Soia, perquè va tramitar permisos i més, però això no és important, realment. Per què hi ha tanta desconnexió entre els carrers i el que coneix la gent d'aquests seus noms? Què creus que aquesta com desconnexió entre els noms que hi ha en els carrers i realment el que coneix la gent?
Jo crec que perquè al final una mica el que deies tu, no? La decisió és una mica una política i a vegades el nom del carrer tampoc té tanta implicació. Home, normalment s'intenta que sigui algú que ha fet algo per Mallorca o per tal, però a vegades no té tanta implicació o si ho té és antic i la gent ja no recorda el motiu, no?
Així és, com ha dit aquesta dona.
Sí,
clar,
sí.
Molta raó en el carrer, també, eh?
Molta. Llavors, clar, jo...
Molta saviesa.
He pensat que amb el meu deure públic que tenc m'impedeix vacilar aquesta gent tan vulnerable, com qui dius que realment no saben qui és. Llavors, reflexionant amb el que m'ha dit aquesta dona, he dit, he de demanar a la gent del carrer que si poguessin posar un nom en el carrer, menys qui em posarien ells.
Molt bé.
Hombre, jo li dedicaria, pues, a mon pare, Pau.
Com se nombries carrer, no?
Pau.
Carrer Pau.
Carrer Pau.
En el meu fiol.
Com seria?
Toni Campos.
Carrer?
Toni Campos. Carrer Toni Campos.
I creus que serà qualcú important?
jo crec que per ells i per nosaltres sí que serà una persona important, a lo millor no a nivell mundial ni del país, però sí que aconseguirà tot el que ell vulgui.
Bravo!
Molt bé.
Carrer Pau Campos.
No, no, hi havia Carrer Pau, que era el pare d'aquesta dona major, i després hi havia Toni Campos.
Toni, m'encanta.
Molt bé, primera tipologia, gent que posa nom en el carrer de familiars seus. M'apareix perfecte.
Molt bé.
Crec que fet el pràctic és el mateix, perquè Toni Campos podria ser qualcú important.
Sí, però saps segurament que aquí Toni Campos és teu.
Exacte, és el meu fiol. Ho dono molt d'orgull, aquesta nina. A veure, també hi ha gent que ha tingut altres idees per posar noms de carrers. Una segona tipologia he trobat.
Carrer de Mallorca. Hi ha un passeig que se diu Mallorca, però un carrer de Mallorca estaria bé.
Carrer de Mallorca.
A Carrer Balears.
Jaume primer. Supos que n'hi ha més d'un, però bueno, va ser que va conquerir Mallorca i bueno... Ja va primer, crec que és bastant fàcil.
Molt enfadada. Sabeu per què me fa tanta ràbia, això? Perquè li donen l'oportunitat a la gent de posar qualsevol nom i diuen noms que ja existeixen.
Carrers Mallorca, quants de carrers Mallorca hi ha? No a les Illes Balears, arreu del món.
Del món.
Sí, del món, sí.
Jo penso que aquesta gent, és la mateixa gent que entra a una gelateria plena de gelats, col·lapsa i diu xocolata.
Va, no te passis.
Totalment. Totalment d'acord.
Participen en el programa i s'esforcen.
Joan Rafael Coves, bon vespre.
Bon vespre.
Si haguessis de posar un nom de carrer, quin nom posaries?
Carrer Pollença, no.
Xoinista.
No ho sé. Després hem de fer un personatge i crec que donaria.
Teresa, tu, supos que ho estàs pensant.
Jo posaria Hello Kitty.
Hello Kitty. No te n'oblidaries. Sí,
sí. Exacte. No sé, seria supermono, no? Ple de cotxes roses...
Sí, podria ser. De fet, hi ha gent que segueix la reflexió d'Anna Teresa.
No ho sé, d'algun artista així molt conegut o algun escritor... important.
Posaries, per exemple, carrer Tomeu Penya?
Sí, podria ser, sí. A Mallorca estaria bé.
A veure.
Existeix aquest carrer?
No té un carrer en Tomeu, té una plaça.
Plaça Tomeu
Penya. Plaça.
Un altre nivell, ja.
Tomeu Penya, Vilafranca.
Exacte. Voleu noms més originals?
Sí, volem noms, volem un pot de tot.
Vinga, va. Noms originals que ha dit la gent.
Algo que caracteritza la calle, ya sea las ventanas o las persianas o no sé, algo así.
Per exemple, carrer de ses finestres.
Sí, exacto. Pero, yo qué sé, las finestras están no, pero verdes. Algo así.
Com seria, si pots dir nom?
Carreres de ses finestres verdes.
Molt bé. Ho apuntarem. I comunicarem a l'Ajuntament de Palma. Carrer de ses
finestres.
Bé. Estic estupefacta.
Jo posaria xerrer molt bé. La pena és que no se sentís-ho tan molt que se diu. T'ha fet molt bé. Deixa'm-ho aquí.
A veure, serien també moltíssims de carrers, a més finestres verdes. Jo aquesta nit no sé si volia també dir carrer persianes verdes, ja aquí som. Carrer únic de Mallorca. Va, tenim reflexions de sa gent que és vera que tampoc no cal d'entendre. Ui, jo estava molt confosa.
Juan Bautista, porque me llamo Juan.
Ah, ¿y por qué Bautista?
No sé.
Per donar-li...
Me parece curioso, porque creo, si no me equivoco, fue quien bautizó a Jesús, así sí, que sí, por sí, eso... Sí, pues eso salió el bautismo y todo eso.
Posaries Joan carrer Joan Bautista?
Sí.
Perquè te noms Joan.
Sí.
Bé. Bé, és que no tenim paraules avui, sa gent estava...
Crec que
no sé si massa original o massa poc original.
Crec que aquest home és plenament autoconscient que Joan no és un home especial i va dir, era Bautista per anar-li...
I deu existir. Carrer Joan Bautista.
Segur, segurament segur. També. A veure, no tots són Peres, Tomeus, Tonis, veus que molt de nom d'home?
Sí.
Fixeu-vos,
sí.
Ningú ha dit un nom de carrer de dona, com pot ser això?
Sí, sí.
M'interessaria una dona que si ha estat política o inventora o química o doctora, una així cosa és. Així. Madame Curie, una cosa així.
Molt bé.
A veure, Madame Curie no ho sé, però és intenciós aquesta.
No, sí, està molt
exacte.
Bé. És que, de fet, ja se va engegar fa un parell d'anys una campanya de carrers en nom de dona en els municipis de ses Illes Balears perquè n'hi ha molt, molt pocs de carrers en nom de dona i sí que alguns ajuntaments se varen adherir en aquesta campanya.
Així és. I per acabar, tinc un infant que ha tingut molt bon ull. Crec que ha fet una reflexió també interessant.
Carrer Ses Boles.
Per què?
Perquè és part de Ses Boles.
Oh.
Eh,
Quina monada.
Un 10.
No, no, sí, sí. Recordant pràctic.
Aquest parc està entre el carrer Joan Alcover, escriptor, i en Josep Robé Mota, que és un compositor i divulgador de música tradicional. I clar, aquest parc...
Aquí a Palma.
No, exacte, perquè no és un carrer adjacent que sigui carrer Ses Bales. Però bé, tinc una sorpresa darrere per vosaltres, i és que és vera que avui ha hagut gent... Bueno, la gent ha dit el que ha volgut, i això està molt bé.
No, ha quedat clar.
Ha quedat clar, però m'he trobat com un Pokémon, li diríem. Com un, no per fer befa, sinó de s'il·lusió que m'ha fet trobar-me en aquesta persona en el carrer. Vostès d'Eivissa?
Sí.
I m'han dit que es surt molt per IB3.
No, 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 no. Això és una exageració.
No, però...
Alguna volta he sortit.
Jo m'he posat molt contenta perquè mos agrada molt des d'IB3 fer missatge de les Illes Balears.
Ah, molt bé. En altres, els eivissencs, també mos agrada molt que ens tingueu en compte.
Super. Me sabries dir qualque nom de carrer d'Eivissa que te cridi l'atenció?
Barra de Rei, per exemple, que és un passeig.
Carrer Barra de Rei.
Barra de Rei. Un l'últim general que va estar a Cuba defensant Cuba com a espanyola.
La cosa, si vostè hagués de posar nom a un carrer, quin nom li posaria?
Jo, Fleming o Ramón y Cajal, Premios Nobel de Medicina.
Perquè vostè és una persona important del món de la medicina.
No, què va? Jo som un metge de base.
Aquest home m'ha demanat anonimat.
Moltes gràcies.
Però jo ho deixo aquí.
En aquest metge eivissenc.
Quina il·lusió que sigui eivissenc.
Sí.
M'ha fet, és per això que m'ha fet tanta il·lusió.
No, no.
Perquè balearitat davant de tot.
Clar que
així
sí.
Que, clar, com que jo m'he quedat un poc insatisfeta amb aquest carrer, vos sóc sincera, m'he inventat una llista de noms de carrers que els hi posaria jo.
Va poder visitar en el meu carrer
A veure, primer carrer. Carrer de la gent que cedeix la seient en el bus.
Molt bé.
Carrer del company de pis que compra paper de vàter.
Fantàstic.
Obri parèntesis sense que li diguis, tanca parèntesis.
Molt bé.
Carrer de la gent que dona moltes senyes exhaustivament quan li demanes com s'ha d'anar a un lloc. Després tenim avinguda de ses quelis, alerta, no ses galletes, sinó ses cambreres de pis.
I fantàstic.
També tenim avinguda dels i les conductores de bus en plena temporada turística.
Molt bé.
I el meu preferit, el passeig dels inconformistes.
Molt bé, Maria Antònia. Ben dit.
IB3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Continuem a Xiu Xiu, i si sona aquesta sintonia, és que és aquí, en Joan Rafael Coves i els seus...
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Com anem?
Molt bé, i tu?
De nou, va bé.
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé.
Tu has dit que vols un carrer pas de Xiu Xius.
Pas de Xiu Xius.
No,
perquè...
no sé si és a la ciutadania o a
pas és un xerrer que no és xerrer, realment. És com un...
A mi patató no m'adonis.
No, però és que per fer Xiu Xius... necessites un lloc discret. No pot ser una avinguda.
Quanta raó.
Ha de ser un lloc discret.
Sí.
I saps què passa, Joan Rafel? Que he volgut fer una secció de història i, clar, no tenies teu guiatge. I he dit que he redactat aquest guió i en Xavi ha dit que en Pere Guerau era un polític i no. I era un enginyer, efectivament. Llavors, aquesta confusió ha estat culpa meva.
Però, escolta, s'ha d'agrair
molt
aquesta esmena, que fas, perquè no tothom ho faria.
No passa res.
Són coses que passen.
Que necessitaves guiatge d'en Joan Rafel per fer aquesta secció.
Podries fer molta biografia d'en Pere Guerau per la setmana que ve?
Sí. Me compromet.
Molt bé.
Bé, m'ho han vist per WhatsApp, perquè suposo que ho deixaré tanmateix. Un WhatsApp, perquè si no, no hi pensaré, eh?
No.
Ha de tenir xiu-xius, eh? Ha d'estar...
No. Posarem el nom de Pere Guerau. Flipau en Pere Guerau.
Exacte, flipau en Pere Guerau.
Se mereix. Però avui en Joan Rafel mos du un il·lustre que encara no saben qui és.
Ui.
Ens situem en un segle XIV, en una època molt castigada per les pandèmies, on ja saben de què xerram.
Això no era l'any 2020?
No. Aquesta és anterior.
Eh? Va.
En una època en què bisbes i cardenals reunien gran riquesa i béns comparables al poder que podia aglutinar un noble, per exemple. Època en què el clergat, d'alta posició, tenia amants, descendents... Això a la millor... Bé, és igual.
Ja mos agrada, no?
I si no, hi havia nebots, aquí poden transmetre tot aquest poder. Una època en què l'església era inseparable de la vida quotidiana i en què el poder del bisbe i el cardenal es situa enmig de les disputes i negocis de senyors i monarques europeus. Una època en què Europa estava en plena configuració i els territoris i països estaven en constant expansió i contracció, i fos per guerres o fos per matrimonis concertats, i aquí ja n'hem vist bastants, feien que propietats i territoris passessin d'unes mans a altres tal qual targetes de monopoli.
T'imagines viure en aquella època i que tu com a persona siguis una moneda de canvi.
Siguis un calla lavapiés.
Bé,
que te fa nosa.
Un moment, en aquella època, aquí, perquè encara existeix, per desgràcia, molt de llocs, aquesta...
Sí. Sí, però a Europa, veure, que ja ho hem vist amb altres personatges, que hi havia com molt de... Tu te casaràs en tal, perquè jo m'interessa que te casaràs.
Més en monarquies, això, no?
Sí,
les monarquies sempre han estat així. I doncs, en aquest context, l'any 1370, neix a Terol el nostre protagonista d'avui. I sí, tornem a tenir un idèntic que ha nascut fora del nostre territori. Però, si ja veurem, que haurà quedat ben assentat, i mai millor dit, a la memòria de la nostra terra. En Gil, nou de l'Atlètic de Madrid, i tal no, és un altre, en Gil neix al palau que la família encara ara conserva a la plaça de Sant Juan, al vell mig de Terol. És el primogènit del matrimoni format per en Pedro Sánchez, tranquils, Muñoz,
d'acord,
i na Catalina Sánchez de Carbón. En Gil Nostro era el primogènit, el gran, de quatre germans més.
Nomia Gil Sánchez Sánchez. Has dit que no en Gil, son pare Pedro Sánchez. Mos abstendrem de fer acudits fàcils. I sa mare Sánchez de Carbón. Per tant, això, xerram d'en... Gil Sánchez de Carbón.
Jo no sé vosaltres, però això no me sona de res, i ara ve quan en Joan Rafel mos diu que és més conegut pel seu nom artístic i que per això ja has dit el seu nom.
Típic.
Correcte.
Un clàssic.
Sí, veig que cada vegada està més posat en aquesta secció, estic molt content, progressau adequadament, PA, que deia un temps. El personatge d'avui, tanmateix, no el descobrireu, ja vos ho dic ara. O crec que és impossible, ni pel seu nom de pila, ni pel seu nom artístic, com ens agrada dir. Mira, m'atreviria a fer unes animacions que com a molt pot sonar alguna de les llegendes que l'envolten. De fet, sé cert també que Maria Antònia, que és molt donada i demostra grans actituds davant un llegendari popular de les nostres illes i les curiositats, tampoc no sé si les coneixerà.
Uau, això és tot un repte. He dit que totes les llegendes que sé són mentida, però normalment si aquesta...
Com la majoria de llegendes.
Totalment.
Si tenen part certa i part que no ho és. I doncs mira, com ja ha dit Ninés, el seu pare era en Pedro Sánchez Muñoz, i la família assegura ser descendent, a més, d'un rei escocès. I per si això no fos prou, la seva llama Muñoz li venia de la família que, juntament amb els Marcilla, havien esdevingut els Capuletos i Montescos, els Anglada i el Rossinyol, de la vila aragonesa, en la famosa història de Los Amantes de Teruel. I el seu amor impossible.
Això ja m'ho comença a sonar, he de dir, Los Amantes de Teruel m'ho sona.
És una llegenda o un...
Sí. De totes formes, amors impossibles... Se n'han escrit,
I l'han relatat ja aquí, perquè exacte, es va relatar el dels Anglada i el Rossinyol, de Jan Amunt i Jan Avall.
Jo l'únic que me sap greu de que tinguem tantes llibertats és que els amors impossibles de cada vegada són més difícils. Oh. Perquè que és impossible.
Res, Maria Antònia.
No, ho dic en sèrio.
Clar, vivim sobre aquest lema, ara. I Maria Antònia deia un pot de lluitar una mica per l'amor.
No, però per això ho dic.
Sí, necessitem més repressió per poder lluitar per l'amor.
Exacte.
A vegades no ho mirem, Joan Rafael.
No, per favor,
avui en dia tot és massa fàcil, els joves.
No, no, no. Ara som en el segle XIV.
I molts, vos demanareu, idò, per què començar xerrant de birbes i de capellans? I de resulta que el nostre protagonista, des de ben petit, demostra un gran interès per la teologia i pel món clerical. Potser té a veure la influència d'un dels seus tios. Però la qüestió és que sent el primogènit i tenint l'opció de poder-se dedicar a les armes, decideix iniciar carrera dins l'Església. Hem de saber que des de principis del segle XIV, la protecció dels reis de França, el papa Climent V, això ara és història, per favor, ara...
Va, escoltau
atentament.
No desconnectam,
Va decidir traslladar la seu papal a Avinyó. I va ser allà fins a l'any 1378, quan Gregori XI, estant de visita a Roma, hi va morir. Els romans veren la possibilitat de retornar la seu papal a la ciutat italiana i exigiren que el nou pontífex fos italià. I nomenaren a Urbà VI. No importa vos aprengueu un 11, però per exemple jo quan anava.
Tanta sort.
A la vellada, els cardenals d'Occident nomenen un papa per Avinyó, en Climent VII. I ja tenien l'as aixentat damunt la paret, en dos papes, amb els monarques de l'època donant suport a un o l'altre segons els hi convé ells. Aquest és el conegut com a cisma d'Occident, que això vos deu sonar. Per arreglar-ho, se celebra un concili a Pisa on es proposa un nou papa, en Alexandre V, i així, en lloc de tenir-ne dos, en tenim tres. Afanyim en Ubanyat. Hem de dir que durant aquesta època, Mallorca es va mostrar totalment indiferent i neutral. Ja sabeu com som, un poc en pla, ja ho veurem, o tanmateix no depèn de nosaltres, o el típic, ja s'arreglaran. Perquè veiem que amb el parc dels segles, tampoc els mallorquins no han canviat tant. Són macos iguals.
Continuam una mica amb aquest tarannà i llenc de... I què hem de fer?
Sí, com bé. Sí,
jo m'agrada aquesta paraula de tant mateix.
Sí.
Diu tant.
Tant mateix.
Bé, i tot aquest rotllo vos demanareu per què. I que se n'ha fet del nostre Gil Sánchez Muñoz. I doncs, ell, des del principi de la seva carrera clerical, va saber estar ben col·lojadat, com molts altres religiosos mallorquins dins el redol del pontificat d'Avinyó. I va ser assessor dels darrers papes, entre ells en Benet XIII. I el nostre protagonista va saber estar tan ben col·loquedat que quan en Benet mori, tres dels quatre cardenals de Peníscola van triar en Gil Nostre com a nou papa d'Avinyó. L'altre, el que falta, va triar un altre candidat, però en el fons el magnànim donà suport al nostre protagonista i fou nomenat papa amb el nom de, ara ja sí, Climent VIII.
O sigui, Joan Rafel, a veure, m'he fet un embull. Pel que veig, tenim un papa en Climent VIII, però no és balear.
No, hermano.
Però mos hauria de sonar.
Sí.
Climent VIII.
Bastant.
Sí.
Jo estic més
perduda.
No me
sona.
Que un peix dins una cotxeria.
Sí, jo també. Bé, jo, ara vull que estigueu atents perquè comença l'ova. Resulta que en aquells moments els papes de Roma havien agafat més força que els d'Avinyó. I el mateix magnànim que li havia donat suport resulta que ara el papa de Roma com a que li fa més tilín. És que resulta que el papa de Roma està relacionat amb els Borgia. I ell, ja sabem, qui té interessos, com per exemple recuperar Nàpols. Convenç en el Climent Nostre, abans Gil, perquè renunci en favor d'en Martí V,
que
era reconegut per la majoria del cristianisme. Però quan ja ets papa, que te poden donar a canvi.
Bona pregunta.
Perquè ja estàs a terra de renunciar. I do, jo vos ho diré. En Martí Cinquè, a canvi de la seva renúncia, el designa bisbe de...
Mallorca.
Molt bé! Està superatenta.
És un 10, sí, sí.
Clar, tot jove, jo fort per Mallorca. Bon canvi, no?
No ho sé.
Què vos pareix?
No sé si el negoci de anar peix frita.
Vos he de dir que ell, en principi, accepta encantat.
En la bahía de Palma lo primero que se ve la catedral a lo y el castillo de Belén.
És un hit parade. Me direu lo que vol Déu. És una cosa...
És un hit.
Bé, com diu la catedral, aquest senyor havia de ser ara l'amo de la catedral, excepte lo de bisbe de Mallorca, i també que el rei Alfons, el magnànim, li oferís un bon sou mensual, de manera vitalícia, a canvi de tot el que perdia a Avinyó. No només era venir a estar aquí. En el final eren com unes vacances espatllades a Mallorca de per vida. Això està guai.
No està malament.
El problema, però, és que, evidentment, Mallorca... ja tenia bisbe.
Clar.
Tornant a tenir un problema. Mm. Un monjo de Ripoll, anomenat Gelserà, que si no fos per bisbe, amb aquest nom, sabent que en Maria Antònia el trobaria especialment atractiu.
No, especialment perquè és bisbe el troba atractiu. Prossegueix.
Molt bé, però ara no xerrarem d'això, perquè crec que mos podríem fer mal. El monjo... Ara m'he tristollat. El monjo resistia a mollar el xàrrec. Fins a tal punt, Tendel Serà s'amotina dins el Palau Episcopal amb més de 50 homes armats, allà, rotllo a la Casa de Papel, i va haver d'intervenir fins i tot el mateix governador real en persona amenaçant-lo de greus penes, fins i tot de mort, si no abandonava el Palau voluntàriament. Aquesta imposició no va caure molt bé entre els canonges de la Seu, que donaven suport al monjo de Ripoll, però que van haver de menjar en Gil Nostro, que venia en la vitola de bastar papa, abans que bisbe. El nostre Gil, Sánchez Muñoz, sempre he pensat, amb aquest Gil Sánchez Muñoz, que més que nom de bisbe té nom d'àrbit.
No? Sí, la veritat és que sí. Ah, de polític.
Àrbitre, Gil... Bé, Sánchez Muñoz. Va, ara se fan dir... No ho sabeu, lo que ha passat a l'Òrbit.
No.
Antes se deien uns llinatges. Sánchez Muñoz. I no sabies un nom. I ara, per humanitzar-los un poc més, perquè no t'hagin tan malament a la gent, en lloc d'arbitrar millor, han decidit que se digui punom. I seria Gil Sánchez, només.
Com a jugadors, eh?
Sí, com les persones normals.
Però...
Que no sé si els ho són, però bé. És igual, això és un altre
més
tema.
Més que d'àrbit de política.
Ser d'esport.
Gil, Sánchez, Muñoz... Hace... Tens tres polítics. Vius a Mars.
Bé, i d'aire era bisbe.
Amb un pack.
Amb un?
I polítics de doctor... Bé, no, és igual, també això no m'ho fixaré.
Això ja,
bé, és igual. Han de dir que continuar tenint el proteccionisme i la gràcia del magnànim, i segons compten les cròniques, les seves accions varen ser honroses, ja que va instruir les ensenyances eclesiàstiques en ferma disciplina, però la vellada va ser just. Fins i tot, diuen que amb els infidels. Per exemple, se li atribueix haver evitat la crema de centenars de jueus, cosa que està bé, sobretot per aquella època, perquè ara no se sol cremar gent, però en aquella època era habitual cremar gent. També va estar molt pendent de la construcció de la Seu i va impulsar la construcció d'hospitals. Poden dir que va ser un bon bisbe.
Era tothom content, no? Tipo, ell tenia Mallorca i era bisbe, la seva quota de poder, i després d'aquí se beneficiava de les seves bones accions, no?
I no. Ja sabem que si entres malament... en mal de fer arreglaró després. D'en Sánchez va prendre possessió del bisbat de Mallorca l'any 1429, fins que morir el 1447, va fer front a una forta oposició dels canonges de la Seu, que no li perdonaven com havia arribat al poder. Però ell en tenia una de guardada. I va ser en el seu testament. Va fer-se enterrat a la sala capitular de la Seu. La sala capitular és allà on se reuneix la cúria, més important de tot Mallorca, a la Seu. A més, va demanar que l'enterrassin amb el seu vestit i assegut. Per així, poder continuar presidint les reunions dels canonges per a tota l'eternitat.
Què dius? No pot ser. Deu ser una llegenda, això.
Pot ser que sigui una llegenda. però Maria Antònia, com experta del llegendari popular. No te sona aquesta llegenda?
Experta de res, no me sona gens.
Heu visitat mai la Seu?
Sí, moltes.
Però no una visita en pla Llíria.
Per veure's buit. Mm-hmm.
Molt bé. Això ja és en pla més influencer, d'anar a fer la foto. Si entrau a la sala capitular, que és una sala que està... Som ja quan surts a la dreta, que t'hi fan entrar per després anar cap a la tenda, ja saben com funcionen les visites, allà a la sala capitular gòtica i poden trobar la seva tomba, ben enmig. Hi ha com un sarcòfag allà damunt, una pedra, i en la tomba d'aquest protagonista nostre, d'en Gil Nostro. I penjat sobre aquesta mateixa tomba, si mirau per amunt, com si fos un quinquer, hi podran trobar el seu birret. Jo l'he vist, i pareix una làmpara d'aquestes de tele que venen uns hippies d'un marxadet de les dàlies, però sense bombeta de dins. I quan ja està a l'aire, i molt amunt, molt, jo no ho puc assegurar, però crec que no li han passat cap pedada de fa 600 anys. Des que el van
penjar. Grec,
però, men, clar, el van seure allà, imagina, embatumat en aquest bon home, això que m'he deixat, no s'hauria caure gaire bé en aquesta
Sa cúpula. No. Sabeu que la Seu compta amb aquesta sala capitular gòtica, però just de vora n'hi ha una segona, que és la que està... en aquesta està enterrant en Climent, i en aquesta segona hi ha una altra que és d'estil barroig, i aquesta segona la varen fer construir precisament només per evitar que en Gil Nostre pogués seguir presidint els capítols dels canonges de la Seu.
Un poc passiu-agressiu tot això, no?
Sí.
Com qui diem, fem un altre, però perquè no te volen treure, perquè... No?
Sí, per això, jo vos dic, visiteu la Seu, i si ja fa un dia, que ja és una cosa excepcional, que un mallorquí no fem, vos ho explicaran, això ben que dir, està allà assegudet, allà la làpida seva, vell retratat, allà...
Però assegut com?
El varen enterrar sobre terra, però assegut, haver d'estar tombat, com un mort habitual.
Sí.
Ell està assegut, com si estàs a una càtedra, vestit de birba, amb el birret penjat allà, per simbolitzar, segons ell, que seguia siguent birba de Mallorca després de mort.
Era una mica despota, aquest home.
Home,
a veure, jo crec que després de bastar papa,
també.
Que t'ho diguin, ara serà birba, i birba de Mallorca, que és en pla, és que no te volem ni a la terra ferma, que seria Europa, no? T'aduim.
Pensau no que bé, idò, en general.
Jo crec que no.
Perquè has decidit fer aquest personatge?
Pensau que l'idea és l'antipapa.
Ah, l'idea és l'antipapa.
Sí. Uh-huh. És un sobrenom.
Tu ja el coneixies, com és que l'has decidit fer?
Jo conec molta gent.
Ja, és que és vera.
És vera. Quantes persones estem?
No, vos ho puc dir perquè he decidit fer-la, perquè estic preparant una sortida de la Seu i me va venir un record d'altres sortides que he fet a la Seu.
Que va.
I he dit...
No, ja està molt bé, dir, perquè ja hem de conèixer ja que tenim a casa.
No, jo vos recomano visitar-ho perquè és curiós, És curiós, sobretot, veure un birret allà penjat, perquè fa gràcia. Mira, no, i fa gràcia veure com ell diu, sí, no vos he tingut ben vida, però això m'ho contareu fins i tot quan estigui mort.
Potser és el primer workaholic que li diuen de sa història, una persona addicta a sa feina.
Uh-huh. Jo crec que m'era més addicta al podo.
Vaja, jo crec que a aquest punt d'aquell se sent com ultratjat. Pensau que un rei li dona suport, automàticament per interessos li nejo suport, dona suport a nosaltres, i ell se converteix un poc com l'ovella negra, perquè al final, com tots sabem, guanya Roma. És allà on ara hi ha el papa. Per tant, ell era com a degradant-lo i testillant-lo, per dir-ho d'alguna manera, perquè, clar, no l'envien a sa bisbe de la catedral de Compostela, que, per exemple, devia tenir super de renom, sinó que l'envien a Mallorca, que al final Mallorca no és la Mallorca d'ara.
Bueno, però és la Seu, i també tampoc és l'infern.
En aquell moment.
No ho sé.
Està relacionant amb la llegenda del drac de la Coca, era sa mateixa època.
No. El van fer ja, en el drac.
Ja. Però ara m'he imaginat aquest bisbe caminant pel casc antic de Palma
i que se'l menja
i que troba aquells que lluitaven contra el drac d'una coca.
Ja has estat bé. Això s'hi has trobat en coig, en plena acció.
Joan Rafel, bona setmana, moltes gràcies.
Igualment.
Te dedicam aquesta cançó d'en Bonet de Sant Pere.
Moltes gràcies.
Per tu. Xavi, Maria Antònia, no bona nou,
no,
perquè
no,
com cada dimecres
sí.
Tenim una entrevista, una xerradota interessant.
La catedral la loma i el castell
arribar a Mallorca.
Durap, durap, durururururá.
En mis canciones yo no la ensalzo, yo la describo por no dañar tierra tan linda. Yo me descalzo, luego la piso. En mis canciones canto a la brisa, canto al perfume, canto a los pinos, canto a la luna, canto a la tierra, como las aves lanzan sus trinos.
El Valdemosa, el Formentó, el Palmanova, el Calado, el Santa Fonsa,